Cugat.cat Notícies.
Salutacions. La campanya de rebaixes d'hivern ha arrencat oficialment aquest dimecres amb descomptes d'entre un 30 i un 50%. Les associacions de comerç local, Sant Cugat Comerç i Centre Vila, són optimistes amb la campanya d'enguany i esperen que les vendes puguin créixer entre un 3 i un 5% respecte a l'any passat. Destaquem en altres notícies. L'MD de Vall d'Oreix vol arranjar el Castell de Canals per convertir-lo en un espai que pugui acollir cicles de concerts i actuacions teatrals. L'administració ha encarregat un estudi per adequar aquesta proposta a les necessitats de l'entorn i confia que al juny pugui tenir lloc la segona edició del cicle de concerts d'aquest històric espai Vall d'Oreixenc. I els geganters de Sant Cugat es marquen la Cercavila d'Escoles d'Abril com un dels grans objectius del 2015. L'entitat, que farà una quinzena de sortides durant aquest any, es mostra satisfeta amb el nombre de persones que la conformen, tot i que també destaca que necessita més persones per transportar en Joan, la Marieta, la Salut i en Valentí. Parlem ara d'esports. El palista Josep Anton ha rebut aquest dimecres el títol de campió mundial de cops genials de tenis taula en una gala organitzada per la Federació Internacional de Tenis Taula a l'Hotel Armani de Dubai. I el futbolista santcugatenc Benja Martínez jugarà amb el Sabadell fins a finals de temporada cedit per les Palmes. El davanter només ha jugat 8 minuts amb l'equip canari que lidera la segona divisió A. Benja té contracte amb les Palmes fins al 2016 i espera recuperar amb el Sabadell el seu olfacte golejador. Amb els esports, com sempre, acabem. Recordin que la informació torna d'aquí una hora al 91.5 de la FM i constantment a Cugat.cat.
Cugat.cat, 91.5 FM, la ràdio de Sant Cugat.
Cugat.cat, 91.5 FM, la ràdio de Sant Cugat.
Et convidem al Club Innoticmàtica, un nou espai que apropa les noves tecnologies als empresaris en un llenguatge comú. Sempre trobaràs la solució exacta i a mida de les pimes. A Innoticmàtica, amb els peus ben posats a terra, estem treballant des del núvol perquè els empresaris siguin part de la nova economia 3.0.
Societat 21E, el teu programa social de l'era digital.
Hola a tots i benvinguts a aquest any nou 2015. Continuem el programa de Societat 21E, amb les piles carregades més que mai. Moltes gràcies per continuar entre nosaltres. Prometem moltes novetats i aprenentatge per totes i tots. Soc la Júlia Areny i, com sempre, seguiré acompanyant-vos al llarg de tota aquesta aventura del programa de Societat Digital. La veritat és que una de les grans novetats que trobem de cara a aquest 2015 són temes fiscals, la nova reforma fiscal que afecta sobretot a autònoms i empreses, parlem d'IVA, parlem d'IRPF, novetats que afecten a tots aquells que sempre han treballat per compte propi o fins i tot que volen començar ara mateix. Per tal de començar amb aquests temes, tenim entre nosaltres el Carlos Escobedo, el gestor de Cesti Assessors. Hola, Carlos, que ens farà una anàlisi més tècnica i legal de tots aquests temes. També tenim en Lluís Godallol, l'etern emprenedor multireincident. Hola, Lluís, com sempre tenim entre nosaltres.
Què tal, Júlia?
Molt bé, ens ajudarà una mica a fer front d'una manera més pràctica a tot això. L'Oriol Béjar, responsable de comunicació de FECAT, que ja ha vingut alguna vegada.
Hola, Júlia, repetim.
Hola, igual que l'Àngel Mediavilla, David de Tiza, que també ens farà una anàlisi més pràctica.
Bon any, Júlia.
Bon any a tots, gràcies per venir, bon any als nostres oients. Així doncs, entre tots, comencem. Gràcies.
El coneixement a l'abast de tothom. Científics, savis, innovadors i emprenedors compartint amb tots els seus tresors.
Bé, doncs benvinguts. Entre tots nosaltres avui intentarem fer un dia de consells per tal de començar l'any doncs amb la facturació al dia. Conèixer totes aquelles coses importants que ens demana Agenda i com fer-hi front, a veure si les podem entendre i, bueno, conèixer tots els canvis que ara mateix estan entre nosaltres. Per això el Carlos, hola Carlos.
Hola.
Què tal? Jo crec que ens podrà ajudar i fer una mica de repàs així ràpid dels canvis més importants que poden afectar-nos. Per exemple, si no m'equivoco, hi ha algun canvi en l'IRPF?
Sí, intentarem fer un resum una mica senzill, perquè és una reforma profunda. Respecte al tema d'IRPF, simplifiquem la tributació passant de 7 trams a 5 i hi ha una rebaixa significativa. Al marge d'això, respecte a autònoms i emprenedors, les retencions professionals baixen, que entenem que és una bona idea de cara a donar mica més de tresoreria als autònoms, que sempre sembla que estan més castigats.
Clar, és un dels problemes que tenim, no? Que moltes vegades doncs, tenim molt IVA, molt de tot, però l'IRPF, que és una cosa que també hem de donar, cada vegada és més alt i ens quedem sense caix allò a la retaguardia.
Sí, entenem que l'espírit de la reforma és una mica donar més liquidez
a l'empresa. Sí. Exacte, molt bé. Algun altre canvi? Crec que hi havia alguna cosa interessant, empreses, pimes, start-ups.
Sí, respecte al tema de pimes, l'impost de societats té una baixada significativa també, que serà gradual el 2015 i el 2016. El que passa és que desapareixen gran part de les deduccions que donaven una mica més de joc a les empreses i quedem en dues reserves de capitalització i de nivelació, que sí que donarà una mica també de joc de cara a baixar la base impositiva en un 2%, però que, bueno, entenem que si bé baixen els tipus, el tema de les deduccions doncs contrarresta una mica i fa una mica enganyós aquesta baixada. Malgrat això, les primeres emprenedores mantenen la deducció per I+D i una fiscalitat reduïda del 15% els dos primers anys que tenen beneficis. Entenem que també és una mesura interessant.
Ara profunditzarem una mica en això, perquè crec que potser se'ns fa una mica difícil pels que no ho entenen. Només volia puntualitzar-te abans d'entrar més endins. En coses digitals també hi havia alguna cosa?
Sí, tenim el tema de l'IVA digital, que se l'ha denominat tassa Amazon, que entenem que també és un nom una mica periodístic, però perquè no és ni tassa ni està pensat per Amazon, no? Però al final, tot el que sigui ventes online, la tributació serà de qui rep el servei. D'aquesta manera, les grans empreses que estaven a paraïsos fiscals o a països amb una tributació, entenem, més laxa, com Luxemburg o Irlanda, que és on està Google, on està Amazon, on està eBay, doncs ara ja no podran aplicar l'IVA d'aquests països, sinó del que rep el servei. A Espanya és el 21%.
Molt bé, això.
Sí, entenc que això afecta els consumidors, perquè al final pagarem l'IVA que toca, no el que... afectarà bé o és el que és normal, no sé.
En teoria s'aplicava el 21, però després regularitzava en el país d'origen i Amazon es guanyava aquesta diferència, bueno, Amazon o el que prestava el servei, però al final acabarà pagant el de sempre.
O sigui, jo quan comprava alguna cosa a Amazon pagava en realitat l'IVA d'allà.
En teoria pagaves un 21, però després Amazon feia una regularització al seu país.
Sí, seguia guanyant ella.
Sí, de fet li s'acaba un rendiment extra.
Això, veus, això no se sap, eh?
Això no se sap. I realment és una qüestió profundament injusta, que al final acabarà en una altra pujada per acabar compensant el que ja estaven guanyant d'una forma una mica, no diré il·legítima, però una mica sospitosa.
Però això de declarar un IVA, per exemple, a Amazon, declarar un IVA que no és del seu país, no se'ls pot tirar a sobre per dir-los, bueno, escolta'm, jo el d'Espanya no l'he de tocar.
Cap d'aquestes empreses passaria una inspecció fiscal, el que passa és que pacta la seva tributació.
Aquesta és l'altra, ja en parlarem també.
Factos, no?
Home, clar, bueno, parlar a Europa ha passat el tema de Luxemburg, que com tu dius, estava pactat amb l'Estat qui li va tributar. No anaven per segons la llei, sinó que, mira, jo vull el 3 i el que em tocava, no...
Al final es feia una mena de subhasta. Jo tributaré el que em doni la gana, si vols tu un 3 i si no aquell m'ofereix un 2. Tu tries un 2 o res, no? És una mica
això
aquesta...
Fora.
Jo com a autònom podria fer també això, eh? Trucar amb un cló i dir, a veure...
Nos movemos.
Bueno, de fet,
no?
Jo, pel que he llegit, no sé si és exactament així, de fet, si tu ara compres o vens... compres a una persona de fora, a un de França, un producte, tu has de pagar-li aquell import d'IVA i liquidar-ho en aquell país.
El que passa és que són regles d'inversió de subjecte passiu, que és una qüestió molt tècnica que afecta, depenent del tipus de servei que és, no podríem generalitzar. En aquest tema en concret de venda online sí que estava molt delimitat. Però en altres tipus de tributacions d'IVA depèn una mica del servei que sigui, en fi, no és una qüestió senzilla.
Vale. Gràcies, Carlos. Jo crec que ens has explicat molt bé això. Ara com deia abans, doncs, profunditzarem més. Si no m'equivoco, tu et dediques a això, tenim una assessoria, que m'has explicat abans molt poquet, què feu exactament, familiar, pot ser?
És una empresa familiar, fem tot aquest gestió integral per pimes i autònoms, i donem servei fiscal, comptable, laboral i també jurídic.
I quants anys fa, més o menys?
Fa 35 anys, feliçment.
Déu-n'hi-do. I aquest canvi, què? Canvi també generacional, que diguem... hi ha molts canvis constants, fiscals, així, en aquest sentit, o què?
Sí, el que passa és que és una disciplina que és molt complicada, no? Perquè canvien les
lleis cada dos per tres.
De joc, sí, per això cada cop que arriba una reforma fiscal, qui porta una mica de temps en aquest negoci ho agafa una mica de distància, perquè sap que, bueno, al final aquesta reforma, si un profunditza una mica, es veu que està molt delimitada per el tema del dèficit, i veurem si s'acaba desplegant tot el que hauria, i al final són dos anys per aplicar-la, hi haurà eleccions l'any que ve, en fi, és un tema complicat.
Clar, perquè veig cada vegada que hi ha nova legislació, també, o sigui, noves eleccions, torna a canviar, no?
Clar,
és com l'educació, que cada any en fem una de nova.
Efectivament.
Déu-n'hi-do. I allò, parlant més tècnicament, és positiu aquesta reforma? Com la veus?
Home, jo entenc que sí, que sempre és positiu el que comporti una baixada impositiva, que de fet és una baixada impositiva. El que passa és que la forma en la que legislem sempre és una mica trampós.
Digues, per què és trampós?
Sí, no, és el que estàvem dient, perquè es legisla una mica pensant en titulars. Llavors, sí, hi ha una baixada de tipus, sí, però si un analitza una mica la reforma en profunditat, es dona compte que qui surt més penalitzat és la renta mitjana, o sigui, la classe mitjana. La baixada més significativa és per les rentes més baixes i les més altes. Això és una qüestió, un enfoc purament tècnic.
Però al final, si parlem només, per exemple, de l'IRPF, els hi baixa a tots el percentatge. Passem d'un 21 a un 19?
Sí, del primer tram, però si analitzes les baixades... El comprimir els trams, que són de 7 a 5, el que passa és que el tipus mitjà, o sigui, la classe mèdia, sí que acaba tributant d'una manera... té una baixada menys significativa que la tributació més baixa i més alta.
O sigui que, com sempre, anem a la classe mitjana, no?
Sí.
Sembla que no van aprenent. Però, d'altra banda, l'IVA no l'han tocat. Jo recordo, no? En el seu moment el PP deia, nosaltres baixarem l'IVA, tal. De fet, el van pujar i aquí es va tocar, i ara, en canvi, no l'han tocat. Es queda igual.
Sí, això és una cosa que entenem també com positiva, perquè l'IVA sí que acaba penalitzant a tothom per igual. És una pujada de preus al final, que és la forma de mesura més evident al poder adquisitiu del ciutadà mitjà.
Queden molt divendres per endavant, eh?
Canviarà. Això és fàcil.
No, però, vull dir, és el que deia, no? D'aquí poc hi ha eleccions, relativament poc, vull dir, comencem a fer una mica de campanya, allò, diguem, bueno, reforma fiscal, baixem preus. Home, jo crec, a nivell autònom, allò, persona que realment té pocs ingressos, a més amb el tram del 15% d'IRPF, és una cosa positiva. Que al final d'any ja veurem, però de moment...
Positiu és. Sí, si s'ha de posar un titular o s'ha de posar positiu o negatiu, jo diria que positiu, sense dubte.
Ja veurem què hi ha darrere, no? Però...
Exacte.
El que passa és que pels autònoms continua sent un país difícil d'enfocar, perquè... abans de facturar res ja estàs pagant moltíssim, no? Per tot arreu. Llavors és molt complicat tot aquest procés. I més que necessites molts coneixements que és que no els tens, és que és impossible que els tinguis. A nivell fiscal, a nivell... però també tècnic, o ara tothom té que tenir una web, tothom té que tenir no sé què, tens que fer les declaracions a través d'internet... Tens que saber com va això, tenir un certificat, no sé.
Hauríem de trobar un màster, potser, no? Per arribar a això quasi bé. Vull dir.
No, de veritat, eh? O sigui, hi ha moltes vegades que tu llegeixes... Bueno, et diuen, ha sortit la nova llei, i dius, i això m'ho he de llegir jo, perquè no saps per on agafar-ho. Vull dir, jo crec, no sé si t'haurà passat a tu, però t'han vingut molts autònoms o empreses i dir-te, bueno, no entenc res. Perquè a mi em dius, he de començar una empresa, molt bé, una cosa són els números, que tard o d'hora ho pots aprendre. Però la llei X de la llei I... no hi ha qui l'entengui.
No,
i encara al·lucino com vosaltres les enteneu, perquè jo de vegades t'ho juro que penso que estan fetes perquè no les entenguem.
Jo estic bastant d'acord amb aquesta afirmació. I a més, et poden fer una reforma fiscal, una reforma d'un article de la IRPF, en una... reformant la llei agrària amb una disposició addicional. Això passa. Vull dir que inclús als tècnics ens costa estar realment al dia, és una disciplina duríssima, i el que estaven dient abans, que canvien les normes del joc a meitat del
constantment.
Partit, és complicat.
I què, us venen autònoms o pimes o start-ups i tal, i no, com els orientes? Al pas 1? O sigui, no es troben perduts?
Bueno, arriben contents i surten una mica.
Surten plorant.
Estàs segur del que vols fer? Estàs segur? No, és complicat. I el que és, també no prenem tant atenció, però també és important, és el tema de les cotitzacions. Les cotitzacions a Seguretat Social, no em vull desviar del tema, però crec que és un dels problemes més evidents. És caríssim. O sigui, un autònom que comença no pot pagar 200 euros. Que sí, que està el tema dels primers mesos, tal, però...
Perquè són 6 mesos que encara no has ni facturat, no saps ni com et diu la teva empresa. I al cap dels 50, dels 6 mesos de 50 euros, recordem que són, passes a pagar-ne 140.
Llavors, els mínims de gastos, comences amb menys 500. És que no es pot començar així. Jo crec que s'ha d'incentivar la contractació i s'ha de baixar les cotitzacions. És una
però és que no només això. No, o sigui, la cotització és alta, però sobre la prestació després serà mínima.
Clar,
perquè no cotitzes ni després per tenir atur ni, bueno, pràcticament, sí que hi ha un percentatge i tal, però és ridícul. Et diuen, bueno, pues fes-te la mútua privada, dius, sí, bueno, pues que llavors ja tot el que ingreso se'n va. És que és com,
sembla, no? Que comencem enrere, no? Vull dir, comences per anar enrere, us dius, no es pot entendre.
De fet, vaig llegir un article fa poc que el millor país amb els autònoms més béns, més bons, per dir-ho d'una manera, era França, i Alemanya em va sorprendre. Inclús, pensa, Alemanya deia que era dels pitjors, era un estudi de Forbes, deia que era dels pitjors, i Alemanya, per dir-ho allò resumidament i ràpid, fins que no factures, no pagues quota. Imagina't com devem estar nosaltres, que jo dic, bueno, és que millor que no ens hi posin, perquè clar, dic, si aquí ja estàs pagant abans de facturar, dius, és que a veure, per on anem, no? Vull dir, Lluís, portes molta estona callat i jo sé que tens alguna cosa a dir. Com ho veus? Tu que estàs en el món dels emprenedors, dels autònoms, quin problema gran hi veus aquí?
A veure, al final de la qüestió, aquest tema té tres vessants. Per un costat, és la mida de les empreses. Estem parlant d'una mida d'empreses que hi ha molt poca mobilitat, hi ha molt poca capacitat per... moure o d'alguna manera justificar ingressos i despeses. Això produeix una situació que en el moment en què entres amb les qüestions fiscals és molt difícil manegar-te, és molt difícil moure't dintre d'aquesta qüestió per realment aconseguir uns beneficis. Després hi ha una realitat, que és que les empreses grans, el que està clar és que, com bé heu dit, tendeixen a pactar, tenen la possibilitat d'aconseguir avantatges que les empreses petites van al tipus i el que diu el butlletí oficial de l'Estat. Sin más. Després hi ha, clar, no, al final no val la pena remenar-ho gaire. Després hi ha un gran problema, que és la quantitat de canvis, la inestabilitat que té l'empresari. L'empresari comença l'any d'una manera i, com bé deia Àngel, aquí resulta que queden molts divendres. És que ja ho plantegem així. Queden molts divendres perquè el divendres que ve farem un canvi, perquè así esto irá mejor, i muntarem. I ho donen com una gran notícia fer un canvi, que l'empresari, en comptes d'estar fent la seva feina, el que s'ha de preocupar és a veure què ha de fer per subsistir davant del seu soci a l'Estat. Perquè és que al final avui els autònoms i les societats petites tenen un soci majoritari, que és l'Estat. Després diem, home, és que la baixada de l'IRPF, la baixada... Bueno, d'acord, sí, són baixades. Jo estic molt d'acord amb tot això, però al final mirem els grans números. Amb una economia domèstica d'un autònom, una baixada d'aquestes, què li significa al cap de l'any? O té un gran negoci com a autònom, amb el qual no li correspondria ser autònom, o la baixada, el que realment toca, és molt poca cosa. Què passa, llavors? Pues que tot això són mides publicitàries i en molts casos absolutament electoralistes. Això no pot ser. Si a més t'has d'estar cuidant de tot això durant tot l'any, a veure què és el que puja, què és el que baixa, què és el que tenim. Si amb això li afegim, des del punt de vista empresarial, que és el que em toca a mi, si amb això li afegim que l'autònom, dit per la mateixa gent de l'agència tributària, és un perfil absolutament abandonat per l'administració, ho diuen ells, no ho diem nosaltres, a l'autònom, vaja, és que comença perquè la renta, la devolució de la renta, la reben al desembre, perquè clar, s'han de repassar totes, s'han de repassar factures, s'ha de fer una quantitat de coses. Els pobres autònoms al final estan absolutament abasegats. Tenen uns negocis que rendeixen el que rendeixin, però és que al final gran part del que rendeixen és tributació. Davant d'això, pues, la situació dels autònoms és molt, molt precària. I per acabar-ho de manir, només falta que des del primer dia que ets autònom, el dia que vols muntar una empresa, comença i paga. I després ja veurem si funciones, ja veurem si acabes muntant-la, ja veurem si no, ja veurem què fas. És que és una situació que jo diria que és pràcticament, no és insostenible, perquè això ja ho dèiem fa 15 anys, i si fa 15 anys ja ho dèiem i seguim aguantant-ho, és que insostenible no és, però és per posar-se...
Preocupant.
Vale, però preocupant. Jo llavors pregunto, quina seria la solució que no sigui només temporal, sinó una mica més a llarg termini?
D'alguna manera, des del punt de vista empresarial, és difícil donar-li solucions amb aquest tipus de coses, perquè el que pretén en ell, el que pretén l'administració, és tindre ben dominat uns ingressos pels quals ells pressuposen que es produeix el que tots en coneixem com diner negre i diner opac, que cada vegada, evidentment, en aquest país n'hi ha hagut, però cada vegada n'hi ha menys, i que la realitat és que quan parlem dels grans números de les grans empreses no n'hi ha gens, quan parlem de les petites empreses moltes vegades, si n'hi ha alguna cosa, no és per culpa de la mala fe de l'empresari, sinó que és per errors. No, i fins i tot per errors, perquè són tan complicades les coses que costa realment...
Però això m'estàs parlant del diner negre, que no n'hi ha tant?
Sí,
jo crec que no estic d'acord,
N'hi ha molt menys del que hi havia. N'hi ha molt menys del que hi havia.
Vols dir, tal com estan les coses ara, de fet jo crec que ens sostenem gràcies al diner negre. Perquè si no moltes famílies estarien...
De tràfic comercial, no. De tràfic empresarial, no. Hi ha sectors determinats, sectors molt puntuals, que tots coneixem, que tenen bosses de diner negre, però el tràfic empresarial de petita empresa mínimament estructurada no té ni molt menys el diner negre que tenia fa 10-15 anys.
Bueno, això jo podria discrepar més, però no sé, tu coneixes més, per tant, l'experiència és teva. De fet, Carlos, jo volia preguntar, tu quasi que no deus haver notat la crisi, l'empresa, no? Perquè segueixen venint 40.000 persones dient que tinc aquest problema o he de presentar... Vull dir, crec que és un sector que al final la crisi no l'ha de notar tant, perquè la necessitat de que algú et porti els comptes en aquest sentit és abismal, no?
Sí, el que passa és que el treball és més lleig, vull dir, la gent és molt més... preocupada i amb moltes més urgències i a més iniciatives molt, molt menor. Ara el perfil d'emprenedor és diferent al que, teníem abans, vull dir, és més complicat.
Clar, sí, no hi ha l'estabilitat aquella que dèiem. Clar,
sí, abans hi havia una il·lusió per començar i ara doncs quan tens una mica d'informació queda una mica més empatat.
Dius, no, cal, crec que m'ho penso, no?
Però al final, no sé, tornar una mica al tema d'abans, d'una opció duradera que arregli aquest tema, si veiem com s'han fet les reformes fiscals, i jo crec que el Lluís estarà d'acord, al final aquesta reforma fiscal els inspectors d'Hisenda dient una cosa, no s'ha escoltat absolutament res. S'ha basat en la comissió Lagares, que és un catedràtic, que li han pagat un informe molt interessant de 12 catedràtics més, que evidentment sap un munt sobre, sobre fiscalitat, de 444 pàgines, que no podem veure.
I no podeu veure?
No és totalment públic aquest informe. I al final... Sí, està molt bé pensar en términos macro i en uns catedràtics, però s'hauria d'escoltar els empresaris, els emprenedors, s'hauria d'escoltar els tècnics d'Hisenda.
Els que realment final, toquen la matèria, clar, des d'allà és molt diferent.
Clar, és que és un enfoc molt tècnic al final, i al final no arriba al carrer, que és una mica aquest problema, i per això és tan complicat.
En FIM Group et convidem a ser part de la nostra plataforma tecnològica de negocis, un punt de trobada per a empreses que requereixen d'especialistes i solucions en diferents àrees de les TIC. Si necessites nous negocis i sumar-te a nous projectes, uneix-te a la nostra plataforma fimgroup.info o contacta amb nosaltres al mail info@fimgroup.es. Si tens una empresa orientada al núvol en qualsevol de les seves múltiples facetes, desenvolupament web, software de gestió, comunicació online o qualsevol altra àrea, nosaltres som el teu club selecte. Associació d'Empreses Cloud Computing de Catalunya, ACCAT.
Debat 21E, el debat de la societat digital a tocar amb les nostres mans.
Bé, entrem una mica més en matèria, anem a debatre aquests temes que se'ns plantegen avui. Jo crec que és molt interessant que podem arribar molt endins, perquè més o menys el Carlos ja ha deixat en alguna, però jo després ja aprofundiré. Però abans crec que el Lluís volia respondre-li el que havia dit el Carlos.
Sí, hi ha una qüestió que ens preocupa, ens preocupa bastant, sobretot a la gent d'empresa, que és el fet de que s'està produint un canvi molt important amb el tema de la longevitat de les empreses. Abans les empreses, un percentatge de les empreses, naixia per ser empreses adultes, amb mentalitat de ser empreses adultes, perquè les exigències que hi havia des de tots els punts de vista ja, no només des del punt de vista fiscal, sinó des del punt de vista social, comercial, des de tots laboral. Els punts de vista laboral, tots permetien el fet de que les empreses tinguessin una durada. Quan es creava una empresa, es creava una empresa que en l'article 2 de l'escriptura de Constitució deia duració indefinida. Que sí, Carles? Ara, els darrers anys, és molt difícil veure una escriptura, és que des de fa 8 o 10, totes les que he fet m'he guardat molt de posar que empreses que treballava jo o que apuntava jo eren de duració indefinida, perquè és que el truco és muntar una empresa, que aquesta empresa faci una feina durant 5 o 6 anys i després ja veurem què passa amb això. I veurem a veure, però és que això no es comporti el fet de que tu vulguis que la duració sigui aquesta. És que la pròpia velocitat del carrer, la pròpia velocitat del món, porta a una situació en la qual les coses són absolutament efímeres. I les empreses ho són igual. En aquesta situació es produeix un fet que les empreses no arriben a estructurar-se, arribar a la maduresa i tindre una maduresa comptable i fiscal, una estructura d'empresa madura, que ja se'n van a l'aigua. Hi ha moltes coses que al principi no es poden fer perfectament. I no es poden fer perfectament perquè és que la pròpia estructura no t'ho permet. Llavors, com la majoria, no us puc dir percentatges, però hi ha una gran proporció d'empreses que no arriben a la maduresa, pues, tot això són fugues amb les quals, Carlos, tots els despatxos de consultoria pues tenen i tenim problemes perquè és que la realitat és que moltes vegades estàs de plegar de braços i dir, i jo què hi puc fer amb això? I és que al final la realitat era aquesta.
De fet, jo volia plantejar una mica més enllà. Si me'n vull informar, com ho faig? Jo sóc una persona que realment m'interessa, per això dic, bueno, va, vaig a tirar els meus comptes endavant, vaig a fer-hi front, no? Com ho faig? Perquè t'ho dic molt en sèrio, jo em llegeixo la llei i penso...
T'assustes?
Sí, m'estan prenent el pèl. Jo penso que no l'entén ni qui l'ha escrit. I que l'està fent dient, bueno, esto queda bien aquí...
Jo crec que hi ha coses que no es coneixen molt. O sigui, jo, una, no sé si tothom, les persones que ens estan escoltant, coneixen, per exemple, la figura de la SL Express, no? Que no s'ha donat molt de bombo, no sé per si per interès o pel que sigui, però realment és una forma potser més simple de generar una SL amb menors costos de formalització i que et permet, al principi, no? Una de les característiques que té és que el seu IAE, no? el que pots fer amb aquesta empresa és molt més ampli que en una SL normal, no? I els estatuts són estàndards, no tens que complicar-te a entendre també tot aquest tema, no? De generar un...
Sí, però ja no és tan anar voler més enllà, eh? Si no, tan
em refereixo
senzill...
que són coses que no s'han publicitat
ja,
gaire.
Ja, però vull dir, tan senzill com dir, bueno, vaig a presentar els meus models tributaris.
Crec que el sistema està muntat d'una manera que fomenta aquesta complexitat i també perquè al final o sigui, forces els errors. És a dir,
clar,
al final és
que...
molt complicat.
Fet per equivocar-se.
Clar, potser. És que és el que se't dona, et para a pensar i dius, és que està fet així, perquè és que si no ho entenc.
Al final veus que qui monta una empresa, encara que sigui un perfil tècnic, una persona jove, amb estudis superiors, encara que no tingui coneixements de fiscalitat, et dones compte que en qualsevol altra disciplina agafaria molts més conceptes que quan arriba a aquest món i diu, hòstia, no entenc absolutament res. Una
sí,
persona
sí.
Completament capaç.
Però és que a més ja pots dir, bueno, doncs l'entenc, no? És això, 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 que llavors et pot venir gent d'oquici i dir-te, no, és que el teu cas és especial. I això ja és una cosa diferent. I dius, bueno, a veure, o sigui, llavors què, no? Vull dir que per molt que tu ho intentis, jo crec que t'agafaran per un lloc o un altre. Jo tinc, bueno, tinc una amic que sempre diu, és que si et ve l'inspector d'Hisenda, te la ficarà per allà, per on sigui, però passarà alguna cosa. Si ve l'home, ja t'ha passat alguna cosa, i t'agafarà per on sigui, per aquí, doncs per aquest tiquet que no te l'has fet bé, per aquesta factura que l'has gravat quan no tocava, etc, etc. Dius, clar, llavors que li ha de pagar aquest home perquè ha vingut aquí i ja me l'ha buscat i m'ha buscat les pessigolles i me les ha trobat... No pots fer-hi res, al final.
També és la seva feina, que no...
Sí, però, vull dir, és que al final... No, però és que al final penses, bueno, em desgravo això i dius... Bueno, és que total, com que per una altra banda m'agafarà...
És que les coses s'han de fer bé. Les coses s'han de fer bé. Hem d'entendre que s'han de fer bé, però també s'ha de facilitar el que es facin bé. S'ha de posar a disposició de l'obligat tributària que les coses es facin d'una manera... que la seva feina no sigui cuidar-se de les seves obligacions tributàries, perquè la feina seva és, per un altre costat, fer els diners necessaris per atendre les obligacions tributàries. Això és el que moltes vegades ens en oblidem, o moltes vegades no veiem prou clares. Jo crec que la idea de defraudar o la idea de no complir amb l'agència tributària és una idea que... Així, la té molt poca gent.
És que no és aquesta la idea. La idea és anar fent tu, però saps que algú te la traurà. Sí. Et vindrà l'home d'inspector i et dirà... Ah,
és que jo
i et trobarà les pessigolles.
Fins i tot m'he trobat amb col·legues consultors i gent pues, que es dedica a tot el que és la qüestió de gestió de comptabilitats i tota aquesta història... que et diuen, no, és que convé sempre tindre alguna cosa que no estigui feta del tot perquè així es fixen en això i no es preocupen de lo de més. Hòstia, és que arriba un punt que és que estem posats en un cercle viciós. Jo no dic vosaltres, jo és una cosa que a mi m'han dit altres. Llavors, clar, com jo em poso en qüestions de gestió empresarial, a la que veig que tota la gestió comptable diuen això, pues, se'n posen els pèls de punta. Però és que és, acostuma a passar
això. L'empresari, vull dir, està més preocupat de veure el funcionament fiscal si el fa bé, a preocupar-se si ha de vendre el seu servei als seus clients, perquè no té més temps que això.
L'empresari, com a empresari, l'empresari com a autònom, la persona física, pensant en el fons de pensions per final d'any, en tot l'últim trimestre, o buscant, inventant, creant o fabricant factures per aconseguir tindre els gastos necessaris. És que tenim
que no
un rebis món...
una donació o un...
Exacte. No? Exacte. Però, escolti, com ho hem de fer per fer aquesta transmissió? Pues, complicat, és complicat, és enginyeria, és enginyeria això, perquè lamentablement costa molt resoldre.
Però és que perdem sí. molt temps fent això, molt temps, i jo no m'ho vull imaginar els gestors fins a quin punt, perquè jo penso que si t'ha de venir un autònom i dir-te, mira, tinc totes aquestes factures, i treus un farell així de gran, dius, vinga, això és el meu trimestre, passes 3 hores...
Això picant. Continua passant?
Si aquest punt sí que té un... És una mica dramàtic, en el sentit que sí crec que hi ha una part important del que ha dit l'Oriol, que el temps que s'emplea en tractar de fer les coses mitjanament bé és un temps preciós que està perdent l'empresari en fer el que sap fer. No? De fet, el que nosaltres diem és, escolta, nosaltres fem això i tu dedica't a guanyar diners, que es tracta així, a crear llocs de treball. De tota manera, sí que hi ha una manca de cultura... de cultura fiscal i de cultura comptable i una mica d'allò de té, aquí tens les factures i d'aquesta lluita d'explicar això no t'ho pots deduir. Toca pagar, hòstia, sí, toca pagar. Vull dir,
sí, però mica... jo crec que més, o sigui, a mi personalment, per exemple, em preocupa més que este que presenta cada mes o cada trimestre o quan arriba al final d'any, no? Arriba el dia 15, arriba el dia 20, arriba el no sé què i després no sé... Tot aquests tempos, no? Jo crec que estan... No sé, a mi personalment m'atabalen, eh? Tot aquests tempos que són continus. És que acabes
mai,
un i ja comences cop a l'altre.
Sembla no? el despertador del matí, que t'ha de sonar sí. per dir... Ei.
Més que l'altre, que també, no? Però bé, l'altre al final o... amb un software que t'ajuda en tot això o amb alguna altra solució, amb el que sigui, bueno, pots intentar tenir un ordre i
sí,
el que sigui,
a més
sigui, no?
Això, com ho deixis de banda, ja estàs fora. O sigui, allò que dius ho vaig deixar,
no
ho vaig deixar,
no,
o
clar,
fas però, cada dia...
Està clar, però al final aquest atabalament de dates que tens que complir, no? Que és continu, perquè quan no acaba un, no? Ja comencem pensant en el següent i quan acaba el segon trimestre ja, no, el tema de...
Gairebé hauries de una persona al teu costat que es dediqués a més a preocupar-se de tots els temes, que potser et costaria
sí,
més
però clar, un autònom no ho pot tenir,
és que la realitat
o un software de facturació
és que aquestes empreses que dèiem que tenien més longevitat havien arribat a una situació en la qual tenien una persona que feia aquestes coses, que era intern o era extern, o sigui, el que ha canviat és l'escenari. I l'escenari actual no facilita el fet de que totes aquestes coses es portin de manera ordenada. Perquè tu penses que si el 20 has d'entregar l'IVA, et comences a preocupar de l'IVA, dic el 10, perquè ningú s'engoniagi. Perquè possiblement comences a preocupar-te de l'IVA el 15.
Molt generós.
Llavors vas i li dius al gestor, mira, posa'm tant. I, escolta'm, quan et diuen posa'm tant, dius, i després d'això com ho pelarem? Bueno, les coses són com són. No hi ha les empreses... Mira, arrel d'aquests dies de festes i de moviment per les botigues, jo anava pel carrer i parlava amb una persona i li deia... tu t'has donat compte de lo estressats que van la gent en un comerç? Bueno, per què van estressats? Perquè és que molts comerciants, i vaig amb una altra cosa, però cauré aquí, eh? Molts comerciants pensen, no, escolta'm, no es tracta d'agafar una persona, més els que tenim que corrin. Els que som, correm, i això passa amb tot. a les empreses abans hi havia una persona que era comptable, que tenia una cadira, que s'ocupava, a més de moltes altres coses, s'ocupava de tindre tots aquests papers pel dia que fos, arribar i portar-ho. Ara, tot això està simplificat fins a tal límit que està en una carpeta, ho té posat tot dintre la carpeta i el dia que diu, ostres, tu, si toca impostos, doncs pues, mira aquella carpeta i fa quin desastre la carpeta,
i
l'entrega.
I ara que t'anava a dir jo, el papers ja res, tens l'ordinador, eh?
Sí, bueno, quan estem parlant, de microempreses i estem parlant d'autònoms, hi ha molts papers encara.
Això és perquè no t'actualitzes.
Sí, el que passa és que ara, per exemple, ara s'ha fet un pas que permetrà en el moment en què s'implanti, a més amb les administracions, que s'implanti a nivell d'empresa ordinària, que és la e-factura, pues això permetrà que hi hagi una part molt important de tot això resolt, perquè al final no serà res més que algo que vindrà directament dintre del propi circuit tecnològic de l'empresa. Però fins ara, el molt percent de les factures funcionen amb sobre i cello. Correus encara viu del sobre i cello.
I tant.
De les factures. Això ho hem de tenir present.
El que estàs dient, Lluís, que per ser més efectiu amb el tema aquest, deixes de ser productiu per altres coses.
Sens dubte. Aquesta és la trista realitat.
I llavors doncs
com avancem així?
Clar, és que no puc dir una cosa perquè tampoc l'entenc.
Diuen, és que estem al rànquing més abans de productivitat.
Clar, i llavors em poso l'altre i no puc produir perquè estic intentant entendre la cosa aquesta, que no l'entenc, per cert, un altre cop, i que entres en un peix que es mossega la cua.
De totes maneres, el tema de la factura fa molt temps que ronda i que encara no...
Que encara no l'hem aclarit, perquè des del dia 1 que s'han de presentar a les administracions locals factures per part de tothom i ningú sap
però
com les ha de fer.
Et refereixes a la factura electrònica?
Factura electrònica
amb estructura... l'assignatura. Però és que em fa molta gràcia això, perquè tu li dius, bueno, no val, no? Jo li envio una factura al Carlos i dic, això és la meva factura, i em diu, no és correcte perquè no és electrònica, perquè no té l'assignatura, no té el requisit, bla, bla. Què fas? Doncs la imprimeixes i dius, vinga, aquesta és la teva. Vull dir que no hi ha cap mena de lògica tampoc en aquest paràmetre de la factura electrònica.
Sí, el que passa és que en el cas de les administracions volen que sigui factura electrònica i que tu emetis les factures a través de la factura electrònica.
Vale. I també volen que presentis els impostos via la web i cada dos per tres la web es penja.
No hi ha dubte.
Per això ens estan liant. Més
dius,
errors.
Bueno, però llavors, i què faig? Bueno, i truques a Hisenda, llavors et surt un home
no,
i et
no
diu...
No tens un altre.
Jo no sé això. I dius, perfecte, no? Vull dir, i ja està, i tornem un altre cop. El peix que es mossega la cua. Dius, vale, vaig a presentar impostos i vaig a fer-ho online, perquè tampoc tots els bancs tampoc et permeten anar allà tu presencialment i pagar d'això. Per tant, dius, bueno, me'n vaig a Hisenda. Es penja a la web, no passa res. Tornes. Al cap de 10 minuts es torna a penjar. Molt bé, no passa res. I tornes al final i dius, bueno, és que potser se m'ha passat el període o m'arriba una multa o la declaració no està ben feta, etc, etc. També per enviar un impost rectificat també hi ha la de Déu i ajuda.
I potser després, també has de pagar més.
Exacte, i has de pagar més. Però en canvi tu pagar, però gent de quan t'ha de tornar a calés, jo no els veig enlloc. No? L'altre dia una amica em deia, no, mira, és que jo... cada any rebo, de fet ja havia una carta al diari, perdó, que deia, jo cada any al desembre rebo una notificació d'Hisenda dient-me que he de tornar a justificar certa cosa perquè no m'han vist, no sé què. La qüestió era al final que acabava cobrant un any següent, i un any següent, i un any següent, i així progressivament. Diu, però és que cada any em toca mi pringa.
Això és el drama dels autònoms. Hi ha un percentatge d'autònoms grandiós que viu d'aquesta manera. Si tenim en compte que... pel règim dels autònoms o el règim assimilat d'autònoms i van a parar tots els que són autònoms més tots els que són propietaris d'empresa com a persona física que hi entren per ser propietaris d'una persona jurídica, pues, escolta'm, aquí hi ha una bossa grandiosa de gent, hi ha una quantitat de calés, però és que el problema, jo no voldria que es pensés que el problema està en que la Hisenda o l'administració amb aquesta cosa, això ho fa amb mala fe, perquè no, jo crec que no és així. És que senzillament és que no se, tots plegats no ens hem donat compte d'una realitat, que és que el món ha canviat, que la situació en la qual estaven les empreses fa 5 o 6 o 7 anys és diferent de la d'ara, i ara s'han de crear uns mètodes de facilitació de la situació perquè l'empresari faci les coses amb molta més simplificació. Al final és simplificació.
Vale, però no em crec, perdó, però és que no em crec que tal i com estan les coses avui en dia, un, tinguis una pàgina web tan cutre, amb perdó, com és la de l'agència tributària, i dos, que se't pengi cada dos per tres. És impossible, em diràs que les tecnologies en la informàtica, una pàgina web, que és que fes-la amb WordPress, és que m'és igual, potser, amb la cosa més senzilla del món, se't pengi, i vas a penjar el fitxer i et diu, fichero no aceptado, a veure...
Potser interessa que passi.
Clar,
això, no?
Clar, és el que jo t'estic intentant dir. Vull dir, què significa? No, de veritat, no em crec que no puguis trobar un informàtic que sigui capaç d'agafar-te tantes persones i dir-te aquesta web que amb tantes visites no es penjarà. No
és una
crec.
Complexitat artificial. Clar. O sigui, si ho portés una empresa privada...
No passaria.
Estaria al carrer que portés aquesta web automàticament.
Exacte.
O sigui, una empresa privada amb el volum de negoci de l'agència tributària, si es penja la web... uns quants sí, perdant el... Perdant
jo crec que el que sí que falta, com diu el Lluís, tot ha canviat i l'ecosistema ha canviat. Llavors es necessiten temes, no? Jo abans parlava de l'SL Express. Doncs el mateix ha facilitat d'aquesta manera la creació de l'SL, doncs el mateix tindria que passar amb tota la resta. Facilitar l'entrega dels documents, però dels impostos... Potser no cada 3 mesos, que ho facin cada 6, si és que al final serà el mateix.
Però no ho faciliten, vull dir, al final...
No, està clar, si aquest és el problema, no? Que es tenen que trobar camins per facilitar això, via tecnologia o via el que sigui, eh? No fa falta, però sí simplificar una mica tot això. Jo abans comentava això, el neguit dels timings, no? Que és continu, estàs pensant ja en el següent, no? Doncs potser no fa falta que sigui cada 3 mesos, no sé, s'han de trobar maneres, i al final és el govern, eh? Aquí podem parlar molt i podem dir el que sigui. Al final el que tenim que fer, entenc jo des d'aquí, és intentar trobar alguna cosa que ajudi a la gent que s'està escoltant a patir menys, almenys.
Clar, jo el que veig al final, vull dir, és tan senzill com després veus i dius, aquest any, a finals del 2014, van canviar el models tributaris, que era el 303, el de l'IVA, el de la declaració anual de l'IVA, quan faltaven un mes per presentar-lo, dius, escolta, jo això, imagina't que sóc un autònom que m'ho faig jo mateix, jo això com ho faig? Com te n'adones que hi ha aquest canvi? Si ho és per la televisió o pels diaris o per on sigui, diu, no, és que hem decidit que a un mes de tancar l'any, no un trimestre, de tancar l'any, et canvio els models tributaris. Això és de Josep de Guàrdia, de dir, escolta'm.
És de ser lleial amb qui paga els impostos.
Dius, quina facilitat m'estàs posant quan ho estàs canviant?
Clar.
Jo crec, sincerament, coses o eines que vaig veient que realment ajuden a aquests temes són blogs. Veig molts blogs amb informació, però clar, tampoc no saps fins a quin punt poden...
És verídic, és
real. Exacte,
és
real.
Passa amb tanta informació que al final...
Ah, exacte, tens tanta informació que no ho saps. I més quan dius, molt bé, m'estan explicant que hi ha un canvi en el model 303. Bé, però és que potser aquesta persona encara no ho sap, no ho ha rebut i no sap com funciona.
De fet, el Carlos ja t'està dient que per estar al dia ells mateixos...
Tenen problemes.
Sí,
no?
Sí,
o sigui que
requereix un estudi constant.
Si a més partim de la base que el pobre subjecte tributari li preguntes tu, escolta'm una cosa, tens signatura electrònica? I tu, jo, signatura electrònica...
Això per què és?
Això per què serveix? Vull dir, és que arriba un moment que la situació... És que tornem a estar amb el que diem en molts dels programes. Les coses han corregut a una velocitat que està tot plegat, desgavellat. La realitat corre molt més que la necessitat.
Sí, però també per què no triomfen en mesures com el tema de la signatura electrònica? Que al final la gent pensa, sí, ara em faré la signatura electrònica, tot serà igual de complicat i d'aquí 3 mesos em diràs que em tregui o que faci la factura electrònica o que faci... Llavors hi ha una mica ja de desconfiança i de desídia envers de tot el que són mesures.
I de passar allò que ve de prendre tu en fredor i mirar des de fora i dir, bé, és una
al final,
cosa...
Al final del cuento, si a tu el que et diguessin és, miri, si vostè té la signatura electrònica, podrà resoldre això i això i això, ja. I això i això i això i això i et fessin una llista, a lo millor arribaries a la conclusió que et convé fer-ho.
Però és que no te'n fies ja, jo crec.
Però és que arriba un moment que tal com hem dit abans, la quantitat de canvis que hi ha, com realment no saps exactament què és el que et passarà aquest divendres, tornem a estar a la història dels divendres, com no sabem el que hi haurà, doncs dius, escolta'm, ja no m'ho miro, perquè si m'ho han de canviar no cal mirar-m'ho. Llavors, és tot un gran embolic que l'únic que fa és perjudicar el subjecte tributari i perjudicar a l'administració i perjudicar els intermediaris, perquè jo no em vull imaginar el Carlos a casa seva quan ve un moment de presentació d'impostos quines corredisses hi ha pels passadissos, perquè lamentablement tot va malament i a última hora. Una cosa és que aquí a Espanya les coses s'acostumi a fer-se tard i s'acostumi a fer-se infravalorant-les. Però l'altra és que fins i tot fent-ho bé se t'enredareix perquè és tot farragós i complicat. Un dels problemes que tenim, jo no ho volia dir, però arriba un moment que ho has de dir. Arriba un moment que ho has de dir. Com amb moltes altres coses, aquesta quantitat de canvis que tenim produeix una cosa que se'n diu en castellà parcheo, el parcheig. Resulta que totes les lleis que tenim, o la gran majoria de lleis que tenim, són de ni se sabe cuánto i s'han fet parches 28 sí. vegades. Sí. I sobre aquests parches, els parches l'únic que fan és complicar lo que és la llei primigènia. La millor llei és la que quasi no té lletra. Llavors, si anem afegint pàrrafs, si anem afegint coses i explicacions de algú que abans ja hem esmentat, l'únic que fas és complicar-ho, dificultar-ho, fer-ho inintel·ligible i sobretot, que aquesta és la queixa que tenen molts empresaris i molts autònoms, que pregunten a tres persones quan s'enfrenten a l'administració i tres persones de l'administració diferents els hi diuen tres coses diferents.
Això seria burocràcia optimitzada,
Perquè hi ha una dificultat d'interpretació de les coses que és brutal. Llavors, la realitat del nostre problema està una mica, a la meva modesta manera d'entendre, està aquí. És que el que ens estem fent és que ens compliquem la vida.
Bueno, jo crec que aniré una mica més enllà, que és que el que he dit abans no s'entén, però tampoc es vol entendre, perquè no ho sap ningú. I la cosa està en que ni nosaltres ho sabem, ni ells mateixos ho saben. I tu, per molt que vulguis informar-te, no ho trobaràs. És totalment el meu punt de vista, però jo penso que és que, de veritat, penso en vosaltres, Carlos, i dic que és que no puc entendre com ho feu, ni ho vull entendre ja, però ho dic com dient, escolta'm, és que no podeu trobar-ho. Perquè hi haurà un punt que tampoc els interessa, jo crec que no els interessa que ho sàpigues, perquè és que no s'entén o no el volen deixar que s'entengui,
No, i a més fomenta una cultura
de passotisme,
de passotisme i de l'engany, vull dir que si et surt bé, doncs dius, mira...
D'intransparència, al
final. Totalment.
Bé, nois, comencem a acabar. Jo, com sempre, sabeu, el que m'agrada és que al final doncs, fem una mica petit resum cadascun de la sessió d'avui, inclús algun consell, sobretot com intentar doncs, formar-nos, el Carlos jo crec que serà el que millor ens podrà ajudar, però intentar donar algun consell als nostres oients sobre com informar-nos, com fer front a tots aquests problemes i que ens digueu doncs, d'on veniu i on podem trobar-los. Així que Oriol, començo per
tu. Jo vinc de la CECAT, em podeu trobar al Twitter a Orbeco i només podria dir que si vols muntar una empresa o alguna cosa, primer informa't bé del que ho hagis de fer abans de posar diners.
Molt bé. Gràcies, Oriol. Endavant, Àngel.
No, jo crec que el que fa falta és una mica de simplificat en les coses i intentar que a la gent li arribi la informació. Igual que hem parlat això de la Cell Express, també poder parlar de software per intentar portar al dia tot el tema de factures i tot això, per arribar al Carles i dir, un Excel que ja està tot, no?
Que
potser no sé si
és
la millor manera, no ho sé, però al final intentar facilitar tot això, perquè com és veritat sempre anem a l'últim dia, almenys que estigui tot una mica
i la veritat és que no hem parlat d'Excel, però l'Excel també, déu-n'hi-do, eh?
Sí, ha fet molt mal l'Excel,
però
és que ha fet molt mal a tants sectors que jo no sé, avui és, encaixaria això, eh? Però no
és una
sé...
inestabilitat més.
No, perquè dic, ostres, no l'hem parlat i déu-n'hi-do, eh, aquest, vull dir...
Bueno, ha fet molt mal a molts sectors, això de l'Excel, eh?
No, de... Tampoc entenc com el canteneus, Carlos, perquè jo veig aquell lloc i dic, mare meva.
Jo he vist fulles que si li han acabat les columnes. No sé si els oients entenen que és això, però les columnes comencen amb la A i acaben amb la...
Zeta.
Zeta,
doble Zeta.
Sí. O sigui, passen per, per moltes tant. Combinacions, eh? I s'han acabat. Jo he vist fulles d'Excel que s'han acabat. Plena de números... per tot arreu, al final per donar resultats que no sé de què eren, eh? Però això sí que ho he vist.
Hem d'acabar amb això també.
Sí, correcte, eh? Hem d'acabar, però al final és veure com simplificar la feina dels autònoms, de les empreses, perquè les empreses són molt més petites, com deia el Lluís, no tenen aquesta persona que s'encarrega d'això, i veure com això pot, amb eines o amb el que sigui, eh? Però donar alguna solució a tot això.
La podem trobar...
Bé, em podeu trobar a bitetiza.com o a ccat.eu, també som formo part d'això.
Lluís.
Què voleu que us digui que no s'hagi dit? Fem-ho fàcil, fem-ho fàcil. Si les coses les fas fàcil, no es tracta de demonitzar ningú. Fem-ho fàcil. Fem que la gent tingui la possibilitat de complir i que, a més, tingui la facilitat de complir i que es vegi que t'esforces perquè ho tingui fàcil per complir. I tot anirà millor. Jo crec que no hi ha, amb això no hi ha males fes. La realitat és que moltes vegades no s'hi arriba.
Em sorprèn que diguis que tot és bo. Jo pensava que diria, sí, Hisenda ens té aquí agarrar-ho, si vol...
No, és que no es porta enlloc. Si el que hem de mirar és d'animar-los a que ho facin millor, perquè els que hi guanyarem serem nosaltres. Sí. Si en comptes d'això agafes... i els hi fots un carro de porqueria a sobre
i
t'enfades amb ells, l'únic que aconsegueixes, jo l'únic que demano és que tots plegats siguem capaços de tindre seny per simplificar-ho i millorar-ho. Escolta'm, el futur serà millor amb la mida amb que tots plegats ens ho proposem. Es tracta d'això, no sóc a aquest nivell, no, ni sóc ni he estat mai guerrero, vull dir...
Intentar
buscar solucions, eh? I em trobareu, pues, com sempre, Impulsa Boneu a la vostra disposició.
Impulsa
amb N.
Carlos, jo crec que aquí tu tens una gran dissertació, curteta, però...
Jo fent balanç, estava pensant que estem desanimant, tampoc és això, no? Que ordre, claretat i tranquil·litat i il·lusió. I ja està, s'ha d'intentar, com ha dit el Lluís abans, tenim un soci majoritari que se l'ha de cuidar i que l'hem de tractar bé, i ja està, al final no ens podem aturar perquè les coses siguin complicades, amb il·lusió, amb ganes i cap endavant.
On et podem trobar, Carlos? Moltes gràcies pels seus consells.
A ceciasesores.es i a Twitter cescobedog.
Ceci amb S-A-S-I, oi?
Correcte.
Allò perquè no hi hagi problemes. Bueno, jo sí que diria que és molt important informar-se. Avui en dia tenim la sort que hi hagi internet per les coses bones i per les coses dolentes, però dintre de tot, doncs, el tema d'internet funciona. Pots trobar blogs, hi ha molts d'infoautònomos, de ser autònomo, el que sigui, o petites empreses que et poden ajudar, Quipo també, vull dir, hi ha moltes que d'una manera o d'una altra doncs, ens poden ajudar. També hi ha Twitter, com el que tenim nosaltres, que esperem pujar seguidors i que ens feu moltes més preguntes perquè veiem que encara no hi ha massa feedback. És @societat21e amb números, societat21e, o si no també podeu escriure'ns a info@societat21e. Rebrem totes les trucades o bueno, totes les preguntes que tingueu, qualsevol cosa. Estarem encantats de proposar temes i de portar experts, com sempre, que ens ho expliquin. Nois, moltíssimes gràcies a tots. No sé què més, com agrair-vos-ho. Carlos, jo crec que realment has donat un pas molt important. De fet, era una cosa que teníem molt pendent perquè ja fa molt temps que aquesta reforma està tirant endavant, però no sabíem exactament com, ni com informar-nos, no? Allò que deies tu. Uh-huh. Pues...
Encantat i a la vostra disposició.
Moltes gràcies. Oriol, moltíssimes gràcies.
Merci
per haver
vingut. Merci per tornar a invitar.
Àngel, també t'esperem. Lluís.
Gràcies, Júlia.
Jo crec que podem esperar in eternum, que sempre dic l'intern. Àngel, també moltíssimes gràcies per venir, t'esperem la setmana que ve.
I als nostres oients, si teniu qualsevol pregunta, qualsevol cosa, doncs no dubteu en dir-nos-ho. Intentarem resoldre tots els dubtes, així com portar les persones més adients. I ens veiem la setmana que ve a la mateixa hora. Moltes gràcies.
Cugat.cat, notícies.